el mateix que pels centres privats, pels centres públics. Exactament igual. Jo, els famosos contractes programa que s'estan implementant des de... Imposant tampoc, s'estan implementant, en el sentit de que són centres privats els que volen voluntàriament, si no... Deixa. Però a mi el format de contracte programa, la filosofia del contracte programa, jo fins i tot em sembla bé fins i tot extendre als centres públics. No em semblaria malament. És un tipus de compromís dels centres. Amb uns diners que són públics, que són de tots, respecte a fer determinades coses. Sé que hi ha molts tipus de contractes programes. I que, per tant, aquí entraríem en una discussió sobre això. Però la filosofia de fons, que és, jo rebo uns diners i a partir d'això jo dono un servei i em comprometo a obtenir uns determinats resultats o a implementar uns determinats processos, a mi em sembla que és bona. Una altra qüestió també és fins quan haurem d'incrementar el finançament, perquè sobre això no hi ha conclusions que siguin allò... en fi, que estiguin molt ben sustentades en la literatura internacional de quin és el grau de finançament que s'hauria de fer en educació. Insisteixo, en el nostre cas encara no estem, crec jo, en el nivell de discutir si ja estem finançant suficientment o no. Tenim molt, encara molt camí a recórrer. I finalment hem de pensar si el finançament ha de discriminar en funció de la tipologia de centres. Jo sóc partidari. Jo crec que no tots els centres han de rebre els mateixos diners. Jo crec que hi ha centres que estan complint, i quan parlo de centres públics i privats, no em faig distinció, però hi ha centres que estan fent una tasca titànica en determinats llocs que necessiten un suport molt més explícit per part de l'administració. No és el mateix tenir en una aula 25 nanos de classe social mitja-alta a tenir 25 nanos, en fi, de diferents cultures, de nivells socioeducatius molt baixos, etcètera, etcètera. No? A mi em sembla totalment incorrecte que amb dos tipus de centre rebin els mateixos diners en funció del nombre d'unitats, nombre d'alumnes o el que sigui. No. Jo crec que s'ha de començar a treballar amb bisturí en aquest tema. A ser molt més fins i a dir, escolteu, hi ha centres que ho necessiten més que d'altres. I per tant, tant centres públics com centres privats. Tercera reflexió. Es garanteixen els principis d'equitat i de lliure elecció? Aquests són dos principis, jo ja haig de dir que jo m'adscric en els dos principis. Jo defenso els dos principis. Un és el principi, si voleu, de tipus més individual, de les famílies, de que puguin escollir, i jo penso que s'ha de respectar. No cal recordar que la Declaració Universal de Drets de l'Home és un dels elements que recull, però això no ha d'anar en detriment de l'equitat educativa en l'accés. I això, insisteixo en que jo crec que s'ha de procurar que les dues coses siguin compatibles. Aquells que defensen que la llibertat d'elecció és el primer i l'equitat vindrà després, des del meu punt de vista s'equivoquen. No tothom, no sempre tenim llibertat d'elegir allò que nosaltres volem. Si nosaltres ens volem posar a l'autopista a 200 per hora, tindrem algú que ens dirà que no podem fer-ho, no? Si volem muntar un negoci a base de pagar de manera discriminatòria, en fi, per sota d'uns salaris mínims, etcètera, etcètera, no podem fer-ho, no? O sigui, tenim uns determinats topalls, no? I no per això podem deixar de fer-ho, no? Per tant, s'hauran de posar topalls en la llibertat d'elecció de centres, és evident. I s'hauran de posar alguns topalls també a l'equitat. Però hem de mirar de fer-los compatibles, els dos. El que no pot ser és que la llibertat d'elecció de centres sigui només el patrimoni d'unes quantes famílies, en detriment d'una situació de desigualtat que encara tenim en el nostre sistema educatiu. La doble xarxa, l'etern debat entre pública i privada. Es pot superar? Home, jo crec que la primera forma de superar-ho és eliminar el doble discurs. El doble discurs al qual estem tan acostumats. A gent que critica una o l'altra, més exactament igual, i que després la seva pràctica personal va per un altre camí. A mi em passaven fa cosa d'un any o dos anys potser, on anaven, en percentatge, on anaven a on portaven els seus fills els diputats del Parlament de Catalunya. Amb més d'un 80% ho portaven a centres privats. I després hi ha gent que critica els centres privats. Home, a veure, són criticables els centres privats. No els centres privats, alguns centres privats, com també possiblement alguns centres públics, no dic que no. Però hi ha com un doble discurs, no? Com aquells mestres que coneixem que treballen en un sector i porten els seus fills a un altre. Jo crec que hem de començar a eliminar aquesta doble moral d'aquest tipus de discursos, no? I per tant s'ha de superar aquest debat entre xarxa pública i privada. I en aquest sentit, a mi em sembla que el Pacte Nacional per l'Educació amb l'aposta del Servei Públic d'Educació és una bona aposta, perquè va precisament en aquesta direcció. A qui beneficia l'actual sistema? Home, jo crec que beneficia sobretot a les classes benestants, no? Que tenen la capacitat per fugir de determinades escoles pagant determinades quantitats de diners i portant els seus fills a determinats llocs. No beneficia els que més ho necessiten a la societat, que són les classes amb menys recursos. Per tant, alguna cosa hem de començar també a fer en aquest sentit. Com estem de condicions del procés del sistema educatiu? Jo crec que tenim bones condicions, sincerament. Els recursos dels centres educatius són bons avui en dia. Haig de fer una salvetat. Es diguin barracons, aules prefabricades o el que es diguin, més exactament igual, això és una lacra que s'ha de mirar d'eliminar. Algú em dirà, hi ha barracons o aules prefabricades que estan molt bé, però dona una idea de provisionalitat que no es pot transmetre a les famílies. Les famílies tenen tot el dret a portar els seus fills a unes escoles dignes, amb les millors condicions possibles. Però jo crec, sincerament, crec que això és l'única cosa que tenim, l'única taca negra així important que jo crec que tenim en el nostre sistema educatiu en quant als recursos dels centres educatius. En quant a les condicions d'aula, les ràtios que tenim són bones. La comparativa internacional no resisteix, vamos, cap comparació. Són bones. Cuidado, la mitjana. El que hi ha és possiblement una mala distribució de les ràtios. És a dir, la mitjana està bé. El que passa és que hi ha escoles que tenen, que haurien d'estar amb 15 nanos per aula per al tipus d'alumnes que tenen i que estan en 25. Igual que aquells altres que potser en comptes d'estar en 25 podrien estar en 30. I ho torno a repetir, eh? En comptes d'estar en 25, a primària podrien estar en 30. I no passaria res. Per tant, potser el que tenim és podríem dir, una situació uniforme en comptes de fer aquesta feina que jo deia de treball de bisturí, de començar a diferenciar la tipologia de centres. Però, per entendre's, les condicions d'aula en quant a ràtios, insisteixo, la comparació internacional, en fi, està bé. La qualitat del professorat, sistema d'accés i promoció al sector públic. Bueno, aquest és un altre tema sobre el qual després en parlaré, però evidentment és clarament millorable la formació del professorat. Jo no dic que el professorat que estigui en actiu en aquests moments sigui de baixa qualitat, en absolut. Però sí que és veritat que les condicions de docència en els darrers anys, no en el nostre sistema educatiu, en el conjunt de sistemes educatius europeus, ha canviat d'una manera significativa. I necessitem un altre perfil de professor i de professora. I per tant això significa canvis significatius en la formació inicial i permanent. I després el sistema d'accés i el sistema de promoció. Per exemple, què és això d'aconseguir, per exemple, com es diu, els estadis, no? En el nostre cas, en la universitat, són els trams. En el cas de primària i secundària, són els estadis. Què vol dir això d'aconseguir estadis a partir d'assistir a cursos de formació que no són avaluats? Què vol dir això? Això no pot ser. Què vol dir? Que per assistir simplement i prendre nota, per això has de tenir un reconeixement? No pot ser. Aquí hem de canviar algunes coses. O sigui, hem de procurar que la formació permanent incideixi en la millora del sistema. Si no, per què fem formació permanent? Per què invertim tants diners en formació permanent? Jo sé que aquestes coses no són fàcils de canviar. No es canvien de la nit al dia. Però és evident que la promoció del professorat dintre del sistema ha d'obeir altre tipus de paràmetres. I ara posava el cas de la formació permanent perquè sembla que, a mi em sembla que és realment important, no? I després tot el tema del currículum i l'organització, si s'adequa una mica a les necessitats del món actual. Jo sempre dic que a mi m'agradaria que la meva filla, que en aquests moments està fent l'ESO, no? Fos avaluada en proves PISA. A mi m'agradaria. I no amb el tipus de proves que li posen, que em l'examinen, no? En el qual penso que de vegades, en fi, després si voleu entrem en detalls, però de vegades són aquest tipus de currículums que dius, bueno, i això per què li servirà, no? Llavors, jo penso que també cal fer una reflexió important sobre això, sobre el tema aquest del currículum. Cinquena reflexió que a mi em sembla també molt important. Es garanteix una educació de qualitat per tothom? La primera cosa és, mirem què ens diu l'experiència internacional. Faré una prèvia. Jo sóc, i ho he dit més d'una vegada, en diferents entorns, jo sóc dels que crec que la qualitat de l'educació és un sistema educatiu que garanteixi l'excel·lència i l'equitat. Des del meu punt de vista, això és tremendament discutible, òbviament. Però per mi no hi ha un sistema educatiu de qualitat si no hi ha excel·lència. I no hi ha un sistema educatiu de qualitat si no hi ha equitat. Qualsevol dels dos, Qualsevol dels dos, des del meu punt de vista, són dos peces fonamentals de qualsevol sistema de qualitat. Què ens diu l'experiència internacional? L'experiència internacional ens diu, sobre el tema d'una educació de qualitat, ens diu que és perfectament compatible tenir excel·lència i equitat. Durant anys ens han, permeteu-me l'expressió col·loquial, ens han venut la moto de que per tenir excel·lència teníem que renunciar a l'equitat. No. PISA i altres estudis demostren claríssimament que són compatibles, que podem tenir un sistema força equitatiu, on l'impacte del nivell socioeconòmic de les famílies incideix menys, i que al mateix temps tenir un nivell de competència als alumnes molt elevat. I jo crec que el que nosaltres hem de perseguir en el nostre sistema educatiu és això. Com estem nosaltres en excel·lència i com estem en equitat. Algunes dades que ens poden ser interessants. No sé si us veuran gaire aquí, si no, disculpeu-me, us les explico molt breument. En l'estudi PISA, per posar unes dades, en l'estudi PISA del 2006, del 2003 i del 2000, donen, una, les puntuacions, allò típic que veieu en els diaris dels rànquings que fan, 500 punts on es situa Catalunya, Espanya, en fi, aquest tipus de dades. I hi ha un altre tipus de dades que és molt important, que és molt important, que és els nivells de competència, en aquest cas en cultura científica, que tenen els alumnes. I, per exemple, en el cas del 2006, n'hi ha 6 nivells de competència. Haig de dir que nivell 5 i 6 vol dir nivells de competència molt alts i nivell menys 1 i 1 pràcticament analfabets científics.